I ens visita avui a l'estudi el doctor Gilberto Cecchile. Cecchile, segons ell, perquè ve de l'italià. Metge uròleg i cap de l'Instituto Médico Tecnológico de la Clínica Nostra Senyora del Remei. I ens visita per parlar d'un dels temes més cabdals per la salut, la pròstata. Molt bona tarda, doctor.
Bona tarda, bona tarda.
Aviam, començarem per lo bàsic. Molts solem intentar parlar de la pròstata perquè ens preocupa, és un tema que ens preocupa molt. Però ben bé què és la pròstata i quina funció té.
És una glàndula que es troba per sota de la bufeta, la uretra passa per el seu mig, o sigui, això és la part anatòmica, i la funció és donar-li aliments, diguem, bàsicament, per espermatozoides. Què significa? Que després que l'home decideix no tindre més fills, la pròstata solament serveix per donar-li problema a aquest home.
Que inutilitzada, diguem.
Doncs no serveix per res.
Quan hem de començar a preguntar-nos si anar al metge o no per la pròstata?
Bueno, això dependerà de la història familiar d'aquest home. Si és un home que no té antecedent familiar de càncer de pròstata, el primer control té que ser en principi als 50 anys. Però si aquest home té antecedents, té un pare, té un avi, té un tiet, amb càncer de pròstata, el control té que començar als 40 anys. Uh-huh. I el PSA, que és un marcador que si després parlem més endavant, si vol, en un home de 40 anys té que estar per sota de 1. És una xifra molt baixa, perquè la gent pensa que el laboratori diu 4, però un home de per sota de 40 anys té que tindre un PSA per sota de 1. Uh-huh.
Ens situem amb algú sense antecedents, com vostè deia, eh? Quins símptomes té algú que pot tenir alguna malaltia relacionada amb la pròstata?
A veure, en principi, com l'he dit inicialment, la uretra, que és el tub que surt, que treu la urina des de la bufeta a l'exterior, passa per el mig de la pròstata. Què significa? Que qualsevol cosa que passi dintre d'aquesta pròstata, que afecte la uretra, donarà problemes obstructius. És un problema, bàsicament, de fontaneria. Uh-huh. Si hi ha un tub per qual té que passar un líquid i aquest tub alguna cosa lo tapa, el líquid no pot sortir. I és el que passa als homes. Quan la uretra està tapada perquè la pròstata creix a partir dels 50 anys, pues tota la sintomatologia que pot tindre un home són en l'aspecte d'obstrucció. Què significa? Orinar amb un raig molt prim, aixecar-se moltes vegades per la nit a orinar, orinar i tindre la sensació que no ha buidat tota la bufeta. Tenir urgència per orinar. És l'home que anem per el carrer i està orinant a darrere d'un arbre o a darrere d'un cotxe. Aquest home té un problema de pròstata i té urgència miccional.
Perquè quin problema seria el més comú?
Bueno, el més comú, a veure, a tots els homes a partir dels 50 anys ens creixerà la pròstata, a tot. També tot el soma, si vivim més de 80 anys, tindrem càncer de pròstata. Lo més habitual és que a partir dels 60 anys, el 25, 30, 40% dels homes comencen a tindre aquests problemes obstructius. Uh-huh. I 25% o 30% de tots els homes, en algun moment de la vida, tindran que rebre una operació de creixement benigne. A la pròstata pot haver-hi creixement benigne, creixement maligne, inflamació o infecció. Això és bàsicament les coses que poden passar a dintre de la pròstata. El més freqüent, el creixement benigne. En segon lloc, el càncer de pròstata. I, bueno, més enrere, la prostatitis aguda, que és més freqüent en homes joves, i les inflamacions, que és un percentatge baix d'homes afectats. Bàsicament, creixement benigne de pròstata és la sintomatologia quan tothom parlem sí que tens problema de pròstata és per creixement benigne de pròstata.
Tenim 50 anys, li fem cas al doctor i anem al metge per la pròstata. A quins exàmens m'he de sotmetre?
Bueno, en principi un interrogatori, evidentment tenim que saber en la part familiar si hi ha algun antecedent. En la part de sintomatologia, a veure com orina, quantes vegades aixeca la nit, cada quant orina durant el dia, si té un raig prim, si té la sensació de no buidar totalment la bufeta, si té urgència. Després de tot això, anem a una exploració, que és un tacte rectal, que és una de les raons per les quals les dones porten al seu marit perquè tenen por al tacte rectal. El tacte rectal es fa la primera vegada, la tenim que fer, però no es fa cada vegada que va a l'uròleg. Perquè tenen marcadors que si aquests marcadors s'alteren, pues llavors sí lo tenen que repetir. Si no, solament interrogatori, exploració física, una ecografia, una força del raig a veure com orina i una determinació d'una substància que es fa a la sang, que es diu PSA, de les sigles en anglès de antígeno prostàtic específic, que aquest marcador lo produeix la pròstata. És una proteïna que serveix solament per liquar el semen en l'home quan intenta tindre fills i no serveix per res més que per indicar si hi ha alguna malaltia de pròstata. Per sort, el càncer de pròstata, la pròstata té aquest marcador. Perquè, suposem, la mama, la dona no té un marcador. La dona s'entera que té un càncer de mama quan té un bulto, quan nota un bulto, però en la pròstata, la sospita de càncer amb una alteració del PSA s'adelanta 6 o 7 anys abans de que doni la cara a aquest càncer. Vostè s'imagina el que significa? Per què és que un percentatge molt, molt alt de càncer de pròstata ara es curen? Quan jo he començat a fer urologia fa 25-30 anys, no hi havia PSA. L'home, quan arribava a la consulta, venia per dolors als ossos, per metàstasis als ossos, per el càncer de pròstata. Ara, excepcionalment, veien metàstasis. Evidentment, el percentatge de curació en metàstasis és molt baix. El percentatge de curació del càncer de pròstata en aquest moment, si lo agafem el ràpid, si l'home fa el PSA quan té 50 anys o abans, si és necessari, pues lo podem sospitar molt abans de que doni la cara. Uh-huh. I lo podem curar.
Permeti'm la pregunta, doctor. Què és el que fa que últimament hi hagi tants càncers de pròstata?
A veure, evidentment, la incidència de càncer ha augmentat dramàticament en Occident. Això ha començat en 1950, con la revolució industrial, el canvi de la dieta, l'alimentació basura que fem, però no l'alimentació basura, no és solament el restaurant de alimentació basura. No, l'alimentació basura és el que generalment l'estem donant als nens que van al col·le i li donem el bollo aquest industrial, amb grasa industrial, amb harines refinades, amb margarines que tenen molt omega 6, que és proinflamatori. En aquell moment ha començat a aparèixer més càncer. Les poblacions indígenes, les poblacions en països subdesenvolupats, la incidència de càncer de pròstata és molt més baixa. La incidència de càncer de pròstata s'incrementa en Occident. La incidència de càncer de pròstata en Japó és baixa. Ara s'està incrementant perquè, evidentment, estan incorporant la dieta occidental. I, evidentment, no parlo de la dieta mediterrània, que ojalà es fes aquí la dieta mediterrània.
Per tant, si parlem de prevenció, estem parlant només de dieta?
A veure, la prevenció està la prevenció primària, la prevenció secundària, la prevenció terciària. Evidentment, en la prevenció primària nosaltres podem intentar baixar la possibilitat de càncer. Però hi ha una cosa que és clara. Contra la genètica no podem lluitar. Si un pacient té el pare, el avi i un tio de càncer de pròstata, la possibilitat de que tingui càncer de pròstata és molt alta, aunque faci exercici, aunque mengi superbé, aunque tingui un entorn molt positiu, aunque no tingui estrès, tot això, evidentment, contra la genètica no podem lluitar. Però els càncers genètics, en general, són el 15% dels càncers. Imagini que tot l'altre percentatge, l'altre percentatge de 85% dels casos són o ambientales, o ambientales, que no solament pot ser la dieta. Totes les inflamacions cròniques dels òrgans tenen més propensió de fer càncer. La gastritis crònica té més propensió de fer càncer d'estómac, la prostatitis crònica s'ha demostrat fa molt poc que pot fer càncer de pròstata, i així és l'hepatitis crònica. O sea que totes aquestes coses són molt importants en la creació, en el desenvolupament d'un càncer.
Parlem del que
perdó vostè... Perdó que m'apassiono.
No pateixi, ens està portant molta llum sobre un tema tan important per la salut com la pròstata. Parlem del que vostè acaba d'anomenar, que és la prostatitis. A què es refereix quan diu prostatitis?
La prostatitis és la inflamació de la pròstata que pot ser aguda i generalment és un home que tindrà febre. No hi ha prostatitis aguda sense febre. Uh-huh. I està la prostatitis crònica, que són símptomes de irritació prostàtica d'urinar molt sovint, però no dona febre. Són pacients que han tingut moltes vegades una prostatitis aguda, no ha sigut tractada correctament, perquè els antibiòtics entren a la pròstata, el tractament, la duració del tractament té que ser d'un mes, i moltes vegades li dan 5-7 dies, tracten els gèrmens que hi ha a la urina, però no els gèrmens que hi ha dintre de la pròstata. Aquest gèrmen, per coses circumstancials, perquè es baixen les defenses, per moltes coses, pues creixen i donen un episodi de prostatitis.
Uh-huh. I una hiperlàpsia prostàtica benigna...
Hiperplàsia. La hiperplàsia és el que hem parlat, que és el creixement benigne de la pròstata. És la pròstata que fa gran i tapa el tubo que passa per el mig.
És a dir, això pot portar a un tumor posterior?
No, mire, la hiperplàsia benigna de pròstata es produeix al mig de la pròstata, per on passa la uretra. Per això dona símptomes obstructius. El càncer de pròstata es produeix a la part de darrere de la pròstata. Què vol dir? Que un home pot tindre creixement benigne i pot tindre càncer. Les dues coses, en temps diferents de la vida, un home pot tindre solament càncer, un home pot ser solament creixement benigne o no pot tindre res. Però no hi ha relació. Un pacient que tingui sintomatologia d'orinar no tingui por que per això pot arribar a tindre un càncer. Pot tindre un càncer la mateixa proporció que qualsevol home.
Deixi'm fer-li l'última pregunta. Hi ha molta gent amb por a anar a l'uròleg?
Sí, és el que li diem. Tant com la dona no té cap problema en anar una vegada a l'any al ginecòleg, l'home és difícil. I moltes vegades arriben els homes perquè la dona li ha dit: t'he demanat hora i t'has d'anar i jo aniria amb tu.
Quasi bé per obligació.
Sí, segurament, per no aguantar a la dona, pues prefereix anar al urólogo.
Doncs doctor Gilberto Chechile, metge uròleg i cap de l'Institut Mèdico Tecnològic de la Clínica Nostra Senyora del Remei, moltes gràcies per visitar-nos.
Pues a vosaltres per la invitació.
Moltes
Bona tarda.